A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui dimarts. Avui dimarts doncs, tinc dues persones amb experiència àmplia. Marc Monteguda, benvingut.
Bona tarda, Enric. Què tal, com esteu?
Albert Casal.
Gràcies per convidar-me una vegada més.
Un plaer tenir-vos aquí.
Molt bona tarda.
Bé, deia experiències perquè tu, Albert, doncs, has estat en el ram de la primera línia política, per dir-ho així.
Bueno, vaig estar a nivell comunal,
Fa uns anys enrere. El Marc ara també és conseller doncs, del grup d'Andorra Endavant. Bé, experiències diferents per a, diguem, també persones diferents, però bueno, són moments amb moments més difícils, més bons, bons records, Albert, o...
La política és un món apassionant, és un món molt interessant i sobretot si tens la vocació de servei públic, pues és un repte perquè doncs els problemes que té la nostra societat són canviants i cal anticipar-los i bé, si tens un equip que hi trobes còmodo, pues és una tasca pues, engrescadora i que s'ha d'animar sempre a la gent a que hi participi, encara que sigui només votant, i sobretot també si té vocació, pues, que no tingui por d'entrar als partits i ser un element actiu. Sí, sí.
Bueno, el Marc és més jove que nosaltres, ho direm així. Bé, tu també ho estàs descobrint, uh-huh. Ara de cara al Consell. Tu ho veies d'aquesta manera o és totalment a l'oposat de lo que tu t'imaginaves vist de fora?
Sí, a veure, Enric, jo et diré que és una gran experiència l'haver estat d'acord amb mi, com no pot ser d'una altra manera. Passa que molta gent des de fora pensem que, bueno, no sé, arribes a, no sé com dir-ho, a la cúpula de l'administració...
A una certa posició de mèrit, per dir-ho així. Sí.
Sí, però està més sobrevalorat del que un es pensa, que després estàs molt exposat, reps molts de pals, t'ho dic així de clar, però tot sigui per lluitar per un bé comú.
Sí, això és el que diuen, o deia, un francès escriptor, deia que l'art és difícil però la crítica és fàcil, no?
Sí, correcte, estem d'acord.
Bueno, nosaltres aquí a la tertúlia no, estem més per opinar que per criticar. Una cosa que important, bé, tindrem d'aquí uns dies a la Ruta de l'Etapa, tu que ets de la parròquia de Sant Julià, i una cosa que a mi m'ha agradat, doncs hi haurà tapes elaborades per als celíacs, perquè també és un col·lectiu que, doncs, malauradament, no se'l deixa per banda, però no s'hi fa massa cas, per dir-ho així.
Cada cop més, jo tinc un fill que és celíac, i ha suposat, doncs ara s'ha de reconèixer que als supermercats hi ha una oferta generosa, però al principi era molt complicat, uns pans molt dolents, que es trencaven, vull dir que per aquestes persones que tenen aquesta restricció alimentària, doncs jo conec el cas del celíac, el meu fill petit és al·lèrgic també a la lactosa, llavors hem de vigilar doncs, amb els iogurts, hi ha moltes coses que porten llet. Per les famílies és un enrenou, i a part que aquests productes justament no són tampoc barats, són cars.
I també el que dius tu, Albert, amb un efecte també contraprudent d'alguns influencers o gent del món, diguem, de la difusió mediàtica que ha posat potser de moda doncs, menjar sense gluten, però sense ser celíac també.
Bueno, això del gluten hi ha detractors i gent que ja està a favor, ja sabem que el gluten doncs, genera a dintre del cos una sèrie de reaccions, que això ja, si no estàs malalt i no tens aquesta al·lèrgia, que també no és una al·lèrgia de 0 a 100, hi ha molta graduació, o sigui que hi ha gent que realment és un problema de vida, no poden contagiar-se al mínim, i hi ha gent que més o menys doncs, els hi fa una certa molèstia, sobretot gàstrica, però no deixa de ser doncs, una opció personal quan no estàs malalt, vull dir que aquí jo ja no m'hi fico, vull dir que tampoc sóc un expert, no?
Sí, bueno, com gent que pot tenir doncs, decisions doncs, a ser vegetarià o altres
per
coses.
Això
és una decisió personal, molt respectable, dius, però la gent que dius, bueno, no vull menjar sense gluten, però no sóc celíac, dius, bueno, a partir d'aquí, doncs, no és influenciar un col·lectiu, per dir-ho així, però, diguem, és donar-li també una veu que potser no s'escolta prou.
El problema que teníem nosaltres a casa era que no hi havia una oferta gastronòmica per cuinar, encara que cuinàvem a casa, saps? No? I ara sí, que vas al súper i veus que hi ha molta més oferta de pasta, clar, feia que era complicat, saps? Fer-los el menjar adient per un nen. Mm. Després ens hem fent grans i cadascú ja es modula, no? Però pels nens que els agrada tant els bocates, la pizza, la pasta, hosti, tu, el gluten era una cosa, allò, al mig de la dieta, era... Però bueno, que tot se'n surt, vull dir.
I tant. Marc, tu és una, no diria una patologia, però és una casuística que doncs, has tingut de prop a de lluny o que has vist?
No, la veritat que en el meu entorn, per sort, doncs ningú està afectat per aquesta bueno, malaltia, o bueno, ser celíac. És un tema complex, no? Perquè, clar, tothom, és el que diu l'Albert, quan un és un crio, no? Pues, menges molta pasta, bocates, etc., que això pues, està tot carregat de gluten, no? I, clar, després, quan a una persona li detecten i pues, canviar-li la dieta a aquesta persona i més sent un crio, pues, no deu ser un tema fàcil i a més que et deu encarir la bossa de la compra una barbaritat.
I és que gluten, quan ho mires, n'hi ha a tot arreu.
A tot arreu.
No t'ho imagines, però el pernil dolç en porta... Hi ha moltes coses que nosaltres les fem servir usualment, però que... Per això que és molt important el nivell de
la graduació, no?
Sí. Hi ha persones que poden tenir serios problemes, eh? Mm. Vull dir que això no és una cosa baladí, és una cosa important, eh? Vull dir que...
No, bueno, per la ruta de l'etapa, 15a edició, eh? Que es diu ràpid, eh? O sigui,
sí,
i aparentment molt, molt consolidada, eh? Mm-hmm. A Sant Julià, doncs, mm-hmm. hi haurà doncs, per aquest col·lectiu, doncs, tapes sense gluten. Que...
Això és una molt bona idea.
Molt bona idea.
Una bona iniciativa, sí.
Doncs, bueno, felicitem, doncs, l'iniciativa d'aquesta edició. Una cosa que no té res a veure una amb l'altra, he llegit l'altre dia, empreses en el sector immobiliari, més de 1.000. Dius, caram, per lo que és el país, jo m'he quedat sobtat d'aquesta quantia. Aquí hi ha feina per tots? És la primera cosa que m'he demanat.
Clar, Enric, aquí pensa que bueno, tenim tres motors econòmics principals al país, tots els sabem, un és el turisme, l'altre és la banca, l'altre és la construcció. Si es construeix, s'ha de vendre. Per tant, clar, és una activitat que està molt vinculada a un dels tres primers motors econòmics del país. Té aquesta explicació.
Sí.
I que la barrera d'entrada és molt baixa. És a dir, que no exigeix una gran inversió, no exigeix una gran infraestructura. Demà passat...
Es posa de la titulació...
Ja està, és molt fàcil. I ara s'ha de reconèixer que vivim moments d'eufòria del sector, vull dir que s'està construint molt, s'està venent també bastant, i després hi ha tot el tema del lloguer, que no cal tampoc oblidar-lo, ara hi ha un problema perquè el mercat s'ha reduït molt i no hi ha pisos al mercat, però és cert que també hi ha tot el tema de l'oferta de lloguer que
sí,
dona.
Que és, diguem, més que restringida, per dir-ho així.
Però són 1.000 empreses, no, la notícia no la vaig llegir. Són 1.006
empreses, exactament.
O 1.000 persones que estan al sector.
1.006 empreses i no tinc la quantitat... Bueno, hi ha 600 i pico assalariades, suposo que els altres són autònoms en compte propi i tal, però bueno...
Déu-n'hi-do, és important, eh?
Sí, sí, no? És una xifra...
És una xifra important.
Sí.
Ara que esmentaves tu, Albert, lo del tema del lloguer, bueno, demà, primer de maig... Que és un dia que fa pocs anys que es celebra com festiu a Andorra, perquè durant molts anys el primer de maig no era tan assimilat com a festiu aquí al país.
Bueno, nosaltres hem anat molt enrere de lo que tindrien que ser les normalitats de reivindicatives, no? També està bé que ens homologuem arreu del món. Si ara toca ser reivindicatius, toca ser reivindicatius, i si toca ser festiu, doncs toca ser festiu. De fet, l'origen de l'1 de maig és una festa per celebrar un... No? La mort d'aquells sindicalistes americans, etc. Bé, és una data que està bé que es normalitzi. que no sigui res d'especial, que és normal que la gent surti al carrer, es manifesti, s'expliqui, si pot ser unitari, doncs, tindrà una explicació diferent que si cada partit o cada grup o cada col·lectiu doncs, es manifesta pel seu costat. Jo em sembla molt bé.
Sí, bueno, demà hi ha manifestació, Marc?
Sí, sí. Doncs, soc conscient. Sí.
Bueno, arran d'aquesta manifestació també, doncs, sindicats volien impulsar doncs, una iniciativa legislativa popular, una ILP, per doncs, justament tot el tema de quin país volem ser, regular doncs, el món del lloguer i altres coses i salaris, que és una miqueta la problemàtica que molta gent doncs, té present.
Clar, pensa que estem patint actualment una superinflació econòmica, és a dir, els salaris no donen prou de si per sustentar la família, la despesa que tens mensual, els lloguers estan pels núvols, la cistella de la compra d'idem, passa que el tema de l'habitatge és un tema capdalt que ve des del Consell General. Jo, el primer que vàrem votar a les primeres sessions d'aquesta legislatura va ser una aprovació d'un crèdit extraordinari per l'adquisició de diversos immobles a diverses parròquies del país per tal de fer-ne reforma i disposar d'aquests pisos a preu assequible en un pla d'uns 3 anys. No? Llavors, clar, la gent està molt calent perquè el problema el tenim avui, no el tenim d'aquí 3 anys, i clar, ens hem ficat molt les mans amb el tema del lloguer, però també pensem, i no només Andorra Endavant, diverses formacions, pensem que també hauríem de començar a mirar el tema també de l'adquisició en compra, no? Perquè no tots els residents que són aquí i que porten molts anys i que necessiten disposar d'un habitatge, no tenim per què només fixar-nos en el que seria problemàtica del lloguer d'habitatge de preu assequible, sinó que també hi ha molta gent que, per què no, hauria de poder disposar, de poder accedir a una hipoteca i poder adquirir el seu immoble.
El que dius tu, Marc, de l'adquisició, bé, va haver-hi una proposta feta i un pla, però clar, els requisits eren no assumibles per molta gent. No diria que va ser, la paraula és potser molt acusada d'un fracàs, però no va tenir l'èxit.
No va tenir cap èxit.
No va tenir l'èxit esperat i aleshores potser és replantejar-se com es fa.
Poder, no sé, acabar de perfilar quins són els requisits que es demanen, això ja hauríem de preguntar-li al govern, no als consellers. Però
tindré que convidar la senyora Marçol.
Correcte. Però sí que tens raó, estem d'acord que no va tindre gens d'èxit. Poder el punt és el tema dels requisits, que no són requisits massa elevats, o bueno, s'hauria d'estudiar el tema i fer-li un pensament per donar-li la volta i tornar a impulsar aquesta iniciativa.
Bueno, aviam com va. Tu, Marc, que tens experiència en el sector immobiliari, és cert que hi ha un diferencial doncs, entre salaris, per dir-ho així, i lloguers, que doncs, és complicat per a algunes famílies o molt complicat també per a d'altres.
Bueno, ara aquí hi hauria dos debats o tres debats sobre la taula que estan interconnectats. No? La vivenda és un dret inalienable, inqüestionable, i qualsevol país i totes les polítiques jo crec que van orientades a que la garantia i la seguretat de poder tenir una vivenda digna doncs la tingui qualsevol ciutadà que es vulgui emancipar, perquè de modalitats de residencials n'hi pot haver-hi de molt tipus, i ara avui en dia cada dia estem veient que s'està més anant cap a fórmules mixtes, de compartir, etc. Això és un tema que no es pot discutir i és inalienable. El que sí que és discutible, i aquest és la qüestió que jo veig que diria que ha sigut l'error que s'ha enfocat aquí a Andorra i també a fora, per mi, és la meva opinió, és el tema de pensar que el dret a la vivenda, que va associat a una inversió, no la pagui ningú. O sigui, al final, comprar un pis no deixa de ser, per suposat que és una seguretat per tenir un pis de propietat i que saps que ningú, si sempre pagues on has de pagar, si en cas que et facis una hipoteca, ningú treurà, però que ningú tregui també podria estar garantit per llei si realment entenguéssim que la vivenda és una inversió. El pla aquest d'emergència que va fer el govern de comprar aquests habitatges, jo el vaig criticar. No serveix de res, això és... O sigui, tu compres a sobrepreu, amb una pressa, que al final l'haurem de pagar els ciutadans amb els nostres impostos, o sigui... Llavors, comprar una vivenda és una inversió, no t'enganyis. O sigui, tu has de comprar en funció de la teva capacitat d'estalvi. Llogar sí que ha de ser un dret, que és el mínim que tu podries tenir per tenir garantida durant sempre, si compleixes amb les teves obligacions contractuals, la teva vivenda garantida. Entens? Mm. I el tema del lloguer és un tema també al final d'inversió. Però tenim eines fiscals per solucionar això. O sigui, aquí no hem d'oblidar que el lloguer tampoc, l'inversor que fa una inversió en pisos, al pis també li costa uns diners. Uh-huh. I d'aquests diners em pot buscar una rentabilitat. És cert que aquest és un sector molt estable, molt garantit, però que el preu no solament el fa el totxo, purament dit, el fa també els plaços per poder tenir una vivenda, que aquí l'administració hi té molta responsabilitat. També hi ha els plaços que tu necessites per fer, o les característiques que té que tenir aquesta vivenda, que això també té molta responsabilitat al govern amb les seves normatives. Uh-huh. La financiació, que també és bàsica, com accedeixes amb aquests diners i amb quin termini perquè pugui ser barato el rendiment que tu em puguis treure al final, perquè si estem parlant de que el cost de la obra avui en dia ronda els 1.700, 1.600 euros metre quadrat, clar, tu vas al banc i aquests diners, si te'ls dones a plaç fixe, te'n donen un 5%, algun banc hasta el 6%. Clar, hi ha els mecanismes fiscals que podrien ajudar molt. Podria haver-hi un pla de... O sigui, en el moment en què acceptem que la construcció de la vivenda pot ser una inversió econòmica i que com a tal té que tenir el seu retorn i que té que tenir... Aquí és on ens trobaríem molt còmodes per trobar la solució. I aquest és un dels fallos que, per exemple, avui el govern encara no ens ha dit quants pisos fan falta. O sigui, s'està parlant de la paraula, la gran crisi del sector de la immobiliària, però no sabem quants pisos fan falta. L'Institut aquest de l'Habitatge, que ara està en crisi pel tema, no ens ha dit si fan falta pisos d'una habitació, de dos, de tres, a un any, a tres anys, a cinc anys. Això és una dada que és necessària. Resoldre el tema per la via de l'oferta és molt fàcil. Jo tenia un article que el volia publicar que era una hora i sis mesos. Una hora per posar els interlocutors en una taula amb bona voluntat per posar-se d'acord de quina és la solució per obtenir més oferta i sis mesos per construir. En sis mesos construïm. No és un problema. Ara, si tu tens que fer un concurs públic, tens que fer una adjudicació a termini, els plaços es comencen a retrasar. Tu parles de 3 anys, però en 3 anys és difícil que tinguis un edifici. Jo la meva experiència és que estem en 5 anys. Des del dia que decidim fer una inversió, contractem l'arquitecte, obtenim els permisos, negociem mentre la financiació, es construeix l'edifici, es fan els acabaments de l'edifici administratius.
Ja construïts, que només és...
Sí, però una reforma exigeix també temps. Uh-huh. Exigeix okay. temps, uh-huh. i això és un cost molt alt també. Uh-huh. No necessàriament és més barat comprar un edifici i reformar-lo que fer un edifici nou. Uh-huh. Avui en dia, per exemple, es construeix amb fusta. És una construcció molt ràpida. L'exemple el tenim tots quan hem vist a Baix a Sant Julià l'edifici uh-huh. que hi ha a Leclerc, uh-huh. lo ràpid sí. que va créixer sí, l'edifici sí. aquell. Uh-huh. Per tant, jo quan parlo dels sis mesos parlo d'això. La solució és entendre que el problema passa per definir quina és la magnitud del problema també. Quants pisos fan falta? Qui està disposat a posar uh-huh. pisos en lloguer? Uh-huh. Quina legislació hi haurà al voltant que protegirà l'inversor en pisos? Fa falta potser un...
Fa falta seguretat jurídica, perquè clar. Últimament s'estan bellugant massa les coses amb el tema dels inversors estrangers, que clar, quan un inversor que ve aquí a generar riquesa, llocs de treball i vivenda, com no... Pues clar, aquests canvis de rumb que està fent el govern pues, pot espantar i pot crear una certa inseguretat jurídica.
Però jo tinc una cosa, per construir una vivenda només han faltat dues coses. Dos, i mira si ho simplifico. Una és el terreny on la construeixis uh-huh. i la segona és els diners que fan falta per construir aquesta vivenda. Uh-huh. La primera cosa que hauria de fer el govern és sentar els propietaris dels terrenys per dir-los a quin percentatge estan disposats ells a construir vivenda perquè l'entorn dels diners que fan falta per construir-la ja el trobarem. Uh-huh. Hi ha moltes modalitats per construir. Moltes modalitats. No cal construir pagant tot, es pot fer a préstec, però també es pot fer sense emfitèutic, per exemple, on una persona posa el terreny i hi ha un inversor que a termini construeix un edifici que s'explotarà. El que hem de fer és diagnosticar quina mancança és, pisos d'una habitació, pisos de dos, pisos de tres, i a partir d'aquí trobar el sòl al millor preu possible o el preu raonablement que suposa aquesta inversió per construir aquests edificis. Però sense això és impossible. Ens perdrem amb el debat social, de la necessitat, però al final és necessari que hi hagi una aportació i centrar el tema de la reconstrucció dels habitatges amb el que és la realitat nostra. De diners i d'interlocutors locals n'hi ha suficients. No en calen d'estrangers. No afecta això. Si aquí hi hagués les condicions adequades, els diners hi són.
I potser l'altra cosa, Marc, de lo que diu l'Albert, important és els estudis, els famosos estudis de pla de càrrega, d'impacte de càrrega dels comuns, per saber també fins on podem créixer. Això també és una altra cosa important.
Són uns estudis d'impacte que fa temps que s'han reclamat, que estem a l'espera, i quan tinguem les dades podrem actuar.
Però això sense... Això és una mica com la pel·lícula de Toy Story, eh? Hasta l'infinito i massa allà. O sigui, sí, però és que tu has estat... Els que hem viatjat una mica, veiem que les ciutats s'han extès. S'obren amb superfície, però també s'obren amb alçada.
Correcte.
Els recursos que hi ha per fer evident una qualitat de vida mitjana en un lloc com Andorra, els tenim. Hi ha llum, hi ha aigua... O sigui, el problema és com es fa el model i on és el límit d'aquest model. Que això és una decisió política. Però, ojo, que també hi ha un tema que tot aquest sector està alimentant la financiació de l'Estat i la financiació dels comuns. És tremendo, això, eh?
O sigui,
si això es para, què passarà? Potser ens hem de plantejar també aquest problema, aquesta qüestió, seriosament. Però el límit és... Jo he estat a Singapur i és flipant. A Singapur tu pujàvem en un hotel d'aquells que tenia 50 plantes, i era infinit les torres que hi havia. Ja hi ha menjar, ja hi ha aigua, ja hi ha serveis de recollir les brosses, tot funciona, està tot inventat. Tòquio, aquestes ciutats que són megàpolis. Andorra pot arribar a ser-ho, això és un model polític a decidir.
Sí, sí. Hauríem d'haver convidat algun membre del govern per poder.
Del
govern. Pensa que jo estic a l'oposició, saps? Que poder des de l'oposició i des d'una minoria no podem tantes coses fer com ens agradaria, eh?
Sí, sí, això
estem d'acord en molts aspectes.
Sí, però dintre de l'oposició i la minoria també hi ha una visió de futur del país.
Sí, i reclamació. Però quan tenim una majoria de 17 contra 11, aquí, Enric...
Sí, però bueno, jo entenc la posició de majoria i de minoria, el que dius tu de 17 contra 11, però independentment d'això... Es nota que al carrer, a la població i molta gent doncs, del poble andorrà, per dir-ho així, no té forçosament la mateixa visió que la majoria dels 17 i té més la visió dels 11.
Possiblement. Va. Passa que si, bueno, aquí pensa que no tots els andorrans voten, és molt important votar, exercir aquest dret, perquè al final, bueno, a aquestes darreres generals hi va haver una, penso que un cens electoral d'un 67% d'escrutini de votants que van anar a votar. Encara ens faltaria, és un gran percentatge, però encara faltaria un 30 i pico més que poder, això acabaria de donar la volta a la truita, saps? Perquè des de la minoria, a vegades, tot i que tinguem idees i tenim una ideologia molt marcada i som molt, pues, que no, ningú es fa canviar de rumb, som molt, molt fils al nostre votant, però clar, al final som un grup parlamentari de tres consellers i arribem fins on podem, no? A vegades necessitem, pues, què sé jo, poder fer un pacte amb algú altre i ens trobem sols, o no tenim aquesta mateixa empenta que tindria el govern, el que poder seria aquí, tindríem que preguntar-les.
Però és cert que els problemes s'han d'enfocar sortint de l'òptica política. Quan hi ha un problema tan greu com el de la vivenda, una cosa que és evident, tindríem que tenir el diagnòstic, no? I tindríem que tenir una projecció de la nostra població tal com s'està treballant, perquè és paral·lel. O sigui, aquí mateix m'he aparcat i baixava caminant, i s'està construint una quantitat d'edificis que fa...
Aquí en camp, déu-n'hi-do.
Bueno, però és que és igual, en camp, a la Massana...
Sí, miris on miris, hi ha grues a tot arreu.
Clar, però això voldrà dir més gent, més serveis...
Sí.
Tot això té una implicació. O sigui, que aquest Institut de l'Habitatge no és un institut aïllat, és també un institut que té la sensibilitat de lo que li està passant al país. Clar...
Sí, bueno, és una institució que rep les queixes i les preocupacions dels ciutadans que van lligades amb el tema de l'habitatge. Des d'allà doncs, se'ls intenta, pues, guiar quin és el camí, quines són les decisions a prendre en base a les actuacions dels propietaris, que últimament s'està jugant molt a un joc molt lleig, que és el tema de t'he de desnonar perquè entrarà un familiar a viure. I això és un tema preocupant perquè, clar, una vegada que l'administració pot veure que aquesta persona ha sigut desnonada de forma irregular, ja és tard, perquè la persona ja s'ha buscat un altre habitatge, ja està en un altre lloc. Però, bueno, penso que l'Institut d'Habitatge hauria de promoure més funcions de les que té. Actualment els veig una mica limitats. Aquí la Conxita hauria d'impulsar que en els darrers dies s'han parlat de que li donarà més competències a l'Institut de l'Habitatge de les que té actualment.
Sí, perquè el Jiménez Pla, en el seu última compareixença al Consell General, deia doncs, que hi havia un problema avui dia, però també hi hauria un problema a llarg termini.
Correcte.
I trobar sí. les solucions.
Sí.
Però és que és evident que si tu continues obrint la porta perquè els residents exteriors vinguin i no soluciones el problema de l'habitatge, que hem dit que són 5 anys, i ells ja reconeixen que han comprat aquests blocs de pisos per fer-ho en 3 anys, el problema és creixent, vull dir que cada vegada la pressió serà molt més alta. I, per tant, el model de creixement del país s'ha de pensar. Però el model de creixement del país s'ha de pensar perquè va associat al model de finançament del país.
Correcte.
I llavors cal saber. O sigui, ara, aquesta setmana passada, hi havia unes iniciatives a la premsa del Comú d'Andorra i el Comú d'Escaldes que jo me'n vaig felicitar. Vull dir, és la primera actuació conjunta de compartir serveis i compartir, però això s'hauria de generalitzar. O sigui, és evident que els comuns i el govern han d'intentar reduir la factura, han d'intentar reduir la factura de funcionament i que el mercat ha de canviar, perquè el mercat del treball està molt condicionat per la posició que té de creixement del mercat de treball dels comuns.
Clar, volem crear empreses, volem crear llocs de treball, necessitem treballadors, on fiquem aquests treballadors? Necessitem vivendes, clar, tot és una roda.
Sí, però tens un 52% de la classe treballadora, de la massa treballadora del país, que està a empreses públiques i parapúbliques. Aquesta també és una qüestió a preguntar-nos.
Molt alt. El cost de l'administració.
Però això al final no deixa de ser una competència contra el sector privat. Perquè el treballador, quan ha d'escollir un costat o l'altre, és temptadora també l'oferta del sector públic. Però aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer. Fins a quina dimensió ha de tenir el sector públic? Sí.
En un petit territori com el que tenim, clar, una administració tan gran com la tenim, o una administració o 8 administracions que en tenim.
Però 8 administracions que venen d'un model del segle XIX.
Correcte.
O sigui, entens? Ja hem superat els quarts, els quarts que hi havia a cada parròquia. Pel model de la parròquia hem arribat ja al moment on ens l'hem de plantejar com a tal. Se li ha de donar un segon paper, una segona vida. Fa falta una Constitució 2.0 que redefineixi el paper amb un món tecnològic on tot cap amb un portàtil i creues el país en 20 minuts o en 20 quilòmetres.
Nosaltres sempre hem defensat la unificació d'aquestes institucions. Al final, 7 mini-institucions més una gran, és a dir, es podria fer tot d'una altra manera, més senzilla i més assequible, diria jo, econòmicament.
Doncs bueno, és un projecte
ambiciós
i de futur. Anem a publicitat i tornem a trobar l'Albert Casal i el Marc Monteagudo aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
El 1969, l'home va trepitjar la Lluna. El 1989, va caure el mur de Berlín. El 1991, va néixer la World Wide Web. Hi ha fets que ho canvien tot. Ara, a Creant Crèdit Andorrà, llancem una nova app per oferir-te una banca més propera, més eficaç, més àgil, més còmoda, més actual. Nova app Creant, una app que ho canvia tot.
Increïble! A Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Aprofita avui els superpreus com el cafè molt mescla bonca de 250 grams, ara per només 2,09 €. La xocolata de maduixa i pastís de formatge Milka de 300 grams, ara per només 2,39 €. I el gel de dutxa de flor de taronger Le Petit Marseillais de 650 mil·lilitres, ara per només 1,99 €. I descobreix el nou catàleg amb preus imbatibles a totes les seccions per ajudar-te a estalviar tots els dies. Vine avui a Epis en Carrefour, obert de 9 a 21 amb pàrquing gratuït.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La Tertúlia.
Tornem a la Tertúlia amb el Marc Monteagudo i l'Albert Casal. Bé, una cosa important, per proximitat, el Raona del Ciutadà es desplaçarà per les parròquies mensualment, una iniciativa bona perquè potser no tothom ho tenia tan a la mà d'anar doncs, allà on està ubicat el Raona del Ciutadà d'Andorra la Vella.
Sí, així ho va anunciar el Xavier Canyades el dia del seu jurament o un parell de dies després, que tenia la intenció d'anar parròquia per parròquia per facilitar bueno, l'accés a aquesta institució a la ciutadania que no tenia la possibilitat de fer-se desplaçaments o que no té la possibilitat de desplaçar-se. Bueno, llavors el Xavier volia impulsar aquesta imatge de proximitat d'aquesta institució cap a la ciutadania i que no el tema del desplaçament sigui un handicap perquè vagis a visitar-lo i consultar-li les seves inquietuds. No?
Bueno, bona iniciativa, no, Albert?
Bueno,
sí.
Bueno,
una cosa més per
sense dir-hi. Més, vull sense. Dir que la institució és allà mateix, el transport públic és gratuït,
ho tenim a prop,
tens a prop, vull dir que està bé.
Bueno, potser però... per alguns padrins o...
Sí, hi ha gent que té discapacitats,
sí, està bé.
Com que fa el gust o...
Bueno, una cosa que ha sigut debat, vosaltres, el grup, ja estàveu a votar en contra, la llei del català la vau trobar potser massa dràstica, tal com es va presentar?
Sí, les sancions ens semblen excessives, increïblement excessives. No pot ser que un empresari hagi de pagar els plats trencats dels seus treballadors, tot i que l'empresari faci un gran esforç, insistència amb la seva plantilla de que tinguin en català. Jo mateix sóc empresari i no una petita empresa, però tinc uns treballadors que per molt que jo els matxaqui que han d'atendre en català i etc, si ve una persona que ja de bones a primeres et presenta en anglès, en castellà, en un altre idioma, doncs, el primer és la comunicació, penso. Després, una sanció de 60.000 euros, que és la sanció màxima per una falta molt greu, ostres, això tanca empreses i només te tanca l'empresa, sinó que quedes amb un deute gairebé de per vida, depèn de quin empresari, és dir, són quantitats molt elevades. A més, no podem oblidar d'on venim. Aquest país, i jo sóc molt patriòtic, o sigui, em sento molt andorrà, no vaig néixer aquí, vaig arribar amb un any de vida, avui tinc 36 anys, fa 35 anys que visco aquí, jo m'he criat d'aquí, sóc d'aquí, i no sóc de cap altre puesto, no? Però tinc uns orígens dels que no podem renegar. Aquest país és el que és avui, pues, principalment pues, gràcies a molts immigrants que han donat, han servit de mà d'obra per a construir aquest país i oferir el que tenim avui. No els podem deixar de banda.
Albert, tu com...
Bé, és un problema que no és només d'Andorra, és un problema també que li passa a Catalunya. Hi ha un problema amb el... de les llengües que són minoritàries, si se m'accepta el qualificatiu, i això passa a Barcelona, baixes a Barcelona, quasi bé ningú parla català. I a mi em sorprèn, perquè és que vagis on vagis, tothom parla castellà. És un repte, vull dir, és cert que hem de defensar la llengua ens identifica i la llengua ens dona personalitat i hem de fer tot el que sigui possible. Però també estic d'acord amb tu que a base de sancions i sancions increïbles no se soluciona el problema i potser hauríem de parlar d'altres tipus de mesures que fossin més de divulgació, de conscienciació i de valoració. O sigui que al final tu fas servir un pas, jo sóc català d'origen, a casa meva no ho sé, érem tots d'origen català, etc. O andorrà, però jo quan feia les consultes a Google les feia en castellà. No em diguis que m'hi he acostumat, entens què vull dir? Quan compro llibres intento comprar llibres que siguin en català. Vale? Però tampoc els trobo tots i els acabo comprant en castellà. Quan vaig al cine m'agrada veure el cine en versió original, això és veritat, però si no l'agafo qualsevol. És cert que les llengües minoritàries estan en una situació d'inferioritat en aquest món globalitzat, on tant l'anglès com sobretot el castellà, per la nostra proximitat, ens obliguen. I després hi ha el fenomen que tu has dit, que tens molta raó. El país ha crescut gràcies a la importació de mà d'obra que ha ajudat a fer créixer el país, i aquesta mà d'obra baixa a Madrid, per exemple. Tot el sector de l'hostaleria és tot hispanoamericà, i aquesta gent parla en castellà, i si venen aquí passa més o menys el mateix. Vull dir que, i aquesta incorporació jo crec que l'hem de fer ajudant-los, no sancionant els empresaris. I bueno, doncs tens la televisió, tens els mitjans, els diaris, tot això. És una feina complexa, perquè el pes específic del català respecte a lo que és el castellà ara parlant, que és el que tenim més en proximitat, és molt gran. Jo crec que li passa mateix a França, La disminució del pes específic de la llengua francesa a nivell mundial és un problema ja de hits usats, no? D'inputs, no? Quantes vegades fa servir l'anglès? Quantes vegades fa servir el castellà? És que els mitjans estan abocats a que no faci servir la teva llengua pròpia. És un problema molt greu.
I a més a més, potser, del que dius tu, Albert, hi ha una altra cosa, que nosaltres, per hàbit, hem tingut sempre la facilitat de passejar-nos en dos o tres llengües molt fàcilment, aquí al Principat, o quatre o cinc, perquè si agafem un exemple d'un noi, per exemple, d'una família portuguesa que ha vingut i aquí s'ha criat, doncs com a mínim parlar castellà, castellà, francès si ha anat al sistema francès, portuguès si el parla a casa, i si a més a més aprèn l'anglès, ja en parla cinc.
Sí, estic d'acord.
I això ho dius amb altres països d'Europa, que ja tu ja et passeges en cinc llengües i et veuen com una riquesa però infinita.
Les llengües minoritàries tenen aquest hàndicap. Si no són útils, es perden.
És el que dius, i Albert, estic d'acord amb tu, que en un món tan globalitzat com el que estem, tan generalitzat, al final, clar, la comunicació és una cosa, és un tema primari, no? Llavors, clar, les llengües minoritàries, doncs, a poc a poc, queden una mica ja apartades. M'ha agradat que hagis comentat el tema de que poder s'havien d'estudiar altres polítiques a aprendre en aquest sector, perquè no sé si vas poder veure la darrera sessió del ple, la meva companya de bancada, la Noemí Almodor, va ser qui va intervindre pel tema de la llei del català, i va acabar la seva intervenció amb una frase que ha tingut força ressò, que deia, pues, millor la pastanaga que el cop de bastó, millor incentivar que no castigar. És a dir,
totalment d'acord.
Si tu envies, o l'administració envia un inspector encobert als negocis perquè es verifiqui si la llengua del català és la llengua en la que tu saludes de bones a primeres i tal, i resulta que no és així, i tant de... Vinga, sanció al canto... Possiblement no de bones a primeres la de 60.000 euros, però sí d'un import inferior. Però en comptes de mirar-ho d'una forma de càstig, podríem mirar una forma d'incentivar. Pues, beneficis fiscals per a aquelles empreses que han tingut... saps al que em refereixo, no?
Sí, jo crec que hauríem de trobar la manera per fer que fer servir el català moli. I que sigui una cosa guai.
El tenim que posar de moda.
Sí,
un al·licient.
Ha de ser una cosa que la gent entengui com a... sense menys tenir les altres llengües, evidentment.
Correcte, perquè... correcte. Albert Casal, moltes gràcies per haver vingut avui, perquè
per
això ha passat molt ràpid,
Sí, és cert. Podríeu fer mitja hora més.
Sí, tranquil·lament. Marc Montagudo, gràcies per la teva presència.
Gràcies a vosaltres.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.